Val d'Aran, 106.0. Sense distància, espai d'actualitat que situa ben a prop una església viva.
Hola, bon dia, bon dilluns, amics i amigues. Avui últim dilluns del mes de març i també últim dilluns abans de la Setmana Santa que tenim aquí a tocar. L'arxidiòcesi de Barcelona està de festa i d'enhorabona. El motiu és l'ordenació aquest dissabte passat a la Basílica de la Sagrada Família d'un nou bisbe auxiliar, David Abadies, que ja s'ha incorporat a l'equip que encapçala el cardenal Joan Josep Omella amb els també auxiliars Sergi Gordo i Javier Vilanova. La de dissabte va ser una celebració de comunió i d'unitat en la diversitat, amb un gran esforç per transmetre la gran dimensió que és la de servei com a nucli d'una autoritat que no és de poder o de privilegis en aquest món, sinó sobretot de proximitat, de pastoratge i de continuïtat en la missió de Jesucrist arreu del món, començant pel propi territori diocesà. Benvingut i la nostra més sincera enhorabona, Monsenyor David Abadies. Salutacions de la Paula Moreno a les vies de so, del Ferran Capdevila a la producció, del Josep Àngel Colomés a la redacció i de qui us parla, l'Ignasi Miranda.
Sense distància, un contacte diari amb l'interior de la persona.
La Basílica de la Sagrada Família va acollir dissabte al matí la missa amb l'ordenació episcopal de David Abadies, nomenat el febrer passat pel papa nou bisbe auxiliar de Barcelona. La celebració va estar presidida pel cardenal Joan Josep Omella, que va ser qui va impartir l'ordenació al nou pastor amb la primera imposició de mans. Com a concelebrants principals i coordenants hi van ser presents el bisbe de Terrassa, Salvador Cristau, i el seu predecessor i actual arquebisbe de Sevilla, Josep Àngel Saiz. Es dona la circumstància que David Abadies, tot i que és fill de Barcelona, havia estat fins ara com a sacerdot sempre a la diòcesi de Terrassa des de la creació d'aquest bisbat l'any 2004. La celebració va estar ambientada a l'inici per una magnífica peça d'Arvo Pärt, un cantate domino triat pel mateix David Abadies. Després ja va començar la celebració amb la tradicional marxa de l'Església en català. El desenvolupament de la missa va ser normal, amb l'acte penitencial al Glòria, ja que també era la solemnitat de l'Anunciació del Senyor, i la litúrgia de la paraula i la de l'ordenació, que inclou la presentació i la promesa de l'escollit, la lletania dels sants, la imposició de mans i la pregària d'ordenació. Després es va completar el ritu amb la unció del cap, amb oli i el lliurament del llibre dels evangelis, de l'anell, de la mitra i del bàcul, i finalment el bes de pau. Al final de la celebració, també el nou bisbe va pronunciar unes paraules de compromís i d'agraïment. A l'homilia, el cardenal Omella va recordar que l'episcopat és la plenitud del sacerdoci, però sobretot una plenitud més important, que és la del servei i la de l'ajuda a les comunitats cristianes, i va invitar el nou bisbe David Abadies a assolir aquest repte. En declaracions a Ràdio Estel, el liturgista i professor Jaume González Padrós destacava que l'ordenació episcopal presenta algunes diferències importants en relació amb la sacerdotal.
Les diferències, sobretot, venen a partir de la imposició de mans, eh? És a dir, tenim la lletania dels sants, també amb la prostració, llavors tenim la imposició de les mans del bisbe que presideix i després, doncs, dels altres bisbes que concelebren. En aquest cas es demana canònicament que siguin, si més no, tres bisbes.
Jaume González Padrós també ha explicat que és especialment significatiu un gest concret que es va fer dissabte i es fa habitualment durant la pregària d'ordenació del nou bisbe.
Els candidats, agenollats, a sobre del seu cap es posa el llibre dels Sants Evangelis, que dos diaques l'aguanten, un per cada cantó, a dreta i a esquerra, i tot això fins al final de la pregària d'ordenació. Dic que és un signe molt eloqüent, perquè ens fan veure no solament l'origen evangèlic de l'episcopat, sinó que ens fan veure també que el bisbe no és, diguem-ne, amo de l'evangeli, no és un amo, no és un senyor, un gestor a qui se li donen poders, sinó que és algú que està sota l'autoritat de l'evangeli.
El també professor de l'Institut de Litúrgia i sacerdot diocesà de Barcelona ha recordat que dins de la imposició d'ornaments propis del bisbe, David Abadies ha rebut la mitra, però ho ha fet, com tots els prelats, amb un significat molt concret i sovint poc interpretat, segons González Padrós, en el seu sentit profund.
La mitra no és un signe d'autoritat, de poder, com alguns ho miren malament, sí, sinó que és una distinció de santedat perquè quan aparegui el cap dels pastors siguis coronat amb aquella corona gloriosa, allò que sona el text de Sant Pau.
La celebració de l'ordenació episcopal de David Abadies aquest dissabte, que es va fer amb transmissió en directe per Ràdio Estel, va comptar amb nombrosos sacerdots concelebrants, diversos diaques assistents i també la participació de molts amics i familiars del nou prelat, entre ells els seus pares, Manel Abadies, que és diaca diocesà de Barcelona, i Helena Aurín. D'altra banda, el Secretariat de Pastoral Familiar de l'Arcabisbat de Barcelona va organitzar per aquest mateix dissabte, però al vespre, una pregària especial, un rosari i una missa per la vida, coincidint amb el Dia de la Vida, en la solemnitat de l'Anunciació del Senyor. La convocatòria es va fer a la Basílica de la Mercè de Barcelona, primer el rosari i després l'Eucaristia habitual d'un quart de vuit del vespre. La trobada, que també va ser transmesa en directe per Ràdio Estel des de les 6, va estar presidida pel bisbe auxiliar Javier Vilanova, amb l'objectiu de demanar a la Mare de Déu que renovi les nostres forces en favor del sosteniment mutu de la vida, sempre i en tot moment. El lema de l'activitat, amb tu per la vida sempre, recorda que amb l'ajuda de Déu tots podem fer front a les dificultats de la vida. Durant el rosari, els participants van pregar per totes les situacions que colpegen la vida humana i per les seves víctimes, l'avortament, les guerres, la violència, l'eutanàsia, la fam i la malaltia, així com els desastres naturals i la creació d'una cultura en favor de la vida. Per cert, que el Papa Francesc ahir, durant la pregària de l'Àngelus, també es va referir al Dia de la Vida, aquest dissabte, i va recordar que és molt important que la vida es preservi en tots els moments, sense posar excessivament per sobre els uns dels altres.
Sense distància, l'espai per viure de prop allò que passa.
Recordem que la sotssecretària general del Sínode dels Bisbes, la religiosa xaveriana Nathalie Becart, en una entrevista a Ràdio Estel, ha explicat l'impuls del paper de la dona dins del pontificat del Papa Francesc, un tema que ja va tractar dimecres passat a la seva conferència dins del Tribuna Joan Carrera a la capital catalana, a Barcelona.
Recentment, el Papa Francesc va dir que necessitem més lideratges femenins perquè en aquest món, amb moltes crisis, quan les dones treballen amb els homes, en aquest esperit de col·laboració, amb igualtat i reciprocitat, prenem decisions millors per a un treball més fecund.
La sotssecretària general del Sínode dels Bisbes també ha remarcat en aquesta entrevista a Ràdio Estel com s'ha intentat escoltar tothom en aquest sínode, perquè es tracta, sobretot, de caminar junts en l'Església.
En el procés sinodal, a l'inici, durant les consultes sinodals a nivell de les diòcesis i també, possiblement, dels moviments i de les comunitats, hem intentat escoltar tothom. Alhora, aquesta entitat, Catholic Women's Council, va fer un informe que va arribar a la secretària general, com fem amb totes les veus de la consulta sinodal.
A la secretaria generale come altri e accogliamo tutte le voci della consultazione sinodale.
Nathalie Becart també ha remarcat a Ràdio Estel que la possibilitat del diaconat femení fa temps que s'està estudiant i es troba en una etapa de discerniment en el qual ella no pot entrar i que correspon al Papa la decisió final. Becart ha destacat que cal tirar endavant aquest sínode per ajudar l'Església a fer una conversió que certament no és fàcil. També us comentem que 10 joves d'arreu del món han conversat amb el Papa Francesc en el documental Amén, Francisco responde, que s'estrenarà a Disney Plus el proper 5 d'abril, en plena Setmana Santa. Dirigit per Jordi Évole i Màrius Sánchez, el documental mostra el Sant Pare més proper fins ara, parlant obertament de temes com ara el feminisme, l'homosexualitat o el racisme. Els joves que conversen amb el pontífex, de diferents edats i amb experiències molt diverses, han dialogat amb ell durant els més de 80 minuts que dura el llarg metratge i li han traslladat les principals preocupacions de la joventut actual.
Pelota al centro, empieza el partido.
¿Usted tiene nómina?
Sí, tiene móvil.
¿Sabe lo que es una persona no binaria?
Si yo no fuera feminista, ¿sería mejor cristiana?
El tema de la pederastia en la iglesia...
Com ha dit Jordi Évole, aquest documental ha estat una oportunitat única per unir dos mons que normalment no es toquen i també de fer dialogar una de les persones més influents del món amb un grup de joves que en alguns temes tenen posicions molt confrontades amb les de l'Església. La conversa va tenir lloc el juny passat al Pinyeto, un dels barris més alternatius de Roma.
Sense distància, allò que genera el món amb la màxima proximitat des de Ràdio Estel.
I amb un breu apunt acabem, i és que la Conferència Episcopal Espanyola ha enviat un missatge a la comunitat musulmana per l'inici del Ramadà, en què demanen que els cristians també obrin conjuntament el seu cor a Déu en la pregària units als de l'Islam. Fins aquí l'actualitat religiosa. Al matí us deixem amb la informació general ara a les 7, després el Rosari, a 7:45 laudes, i a les 8 començarà el matí amb Pol Marçà. Sense distància torna a les 6 de la tarda. Que comenceu bé el dia. Adéu-siau.